L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més cordialíssima. Aquesta salutació de benvinguda que a l'hora d'encetar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre un dia més us oferim. Som a dimecres, som a 20 de maig i com és habitual des d'aquesta sintonia de proximitat arribats en este punt horari, un dia més li prenem el pols informativament parlant al territori. I ho fem com sempre, començant avançant el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui obrirem destacant l'ampliació del servei de teleassistència fins als 25 aparells a Santa Bàrbara. Seguirem parlant dels pagesos del Delta que s'han mostrat esperançats amb la notícia sobre que el capó reial s'alimenta d'exemplars adults del caragol poma. De tota manera, creuen que tot i ser un ajut, aquesta possiblement no sigui la solució definitiva en aquesta plaga. Parlant de temes relacionats amb la pagesia, avui direm també que les fortes ventades que van bufar el passat cap de setmana han provocat pèrdues en sectors com el de la vinya i també la cirera i la fruita dolça. Així ho denuncia el sindicat Unió de Pagesos, que demana una valoració al Departament d'Agricultura. Obrin les inscripcions a la Universitat Oberta de Catalunya. Entre les novetats dels graus hi trobem Economia, Traducció, Gestió i Administració Pública. Parlant encara de propostes formatives, en este cas avui també destacarem la celebració de la tercera edició del Fòrum d'Ocupació del Campus de les Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili, una edició que enguany ha permès iniciar els tràmits de 20 nous contractes laborals. I el Consell Comarcal del Baix Ebre organitza un conjunt de seminaris de creació de producte turístic. El primer d'aquests seminaris ja es va celebrar el passat dilluns. A ritme d'agenda, destacarem que aquest proper cap de setmana es commemora el Dia Europeu dels Parcs Naturals i des d'Alcanar destacarem també la convocatòria de diferents activitats per dies propers. Una xerrada organitzada per l'Associació de Tai Chi, la projecció d'un fotoclip de les quinquenals del 2014 a càrrec de l'Aula de Fotografia o l'exposició de la quarta mostra d'arquitectura de les Terres de l'Ebre. Acabarem a ritme de qüestions esportives que ens portaran a l'Aldea, una aldea que aconsegueix dos primers llocs en el Campionat Territorial de Patinatge Artístic Juvenil, Júnior i Sènior, disputat el passat cap de setmana. D'altra banda, destacarem també que l'equip de futbol de veterans de l'Aldeana es proclamava campió de Lliga el passat cap de setmana a falta d'una jornada per tancar la competició. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia avui l'obrim a Santa Bàrbara, un municipi que amplia la teleassistència fins als 25 aparells. Ho fa, concretament, ampliant el conveni que el municipi i l'Ajuntament té amb Creu Roja des de l'any 2004, tot i que aquests 25 aparells dels quals es disposava fins ara no estaven tots en servei, des de la Regidoria de Serveis Socials es vol fer una previsió davant un possible augment de la demanda. Gràcies a aquest conveni, l'usuari només s'ha de fer càrrec de pagar la quota de manteniment del servei, ja que l'Ajuntament assumeix el cost de la instal·lació de l'aparell. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara i Creu Roja a Tarragona signaven la setmana passada l'ampliació del nombre d'aparells de teleassistència disponibles per a les persones grans de la població que ho sol·liciten. Montse Rodríguez, regidora de Serveis Socials del municipi, explicava a la Plana Ràdio que l'any 2004 es va signar un primer conveni per poder disposar de 10 aparells que més tard s'ampliarien fins als 25 dels que disposàvem fins ara. Amb aquest nou acord el servei s'amplia fins als 35. No utilitzem tots els que tenim actualment, però fem aquesta ampliació en previsió d'un augment de la demanda, justificava la regidora.
Sí, vam fer un primer conveni l'any 2004 en 10 aparells que en molt poc temps se van utilitzar. vam ampliar-lo a hasta 25 i ara aquesta ampliació de l'any 2015 amplia hasta 35 aparells de què disposa l'Ajuntament de Santa Bàrbara. No estan ni molt menys utilitzats els 25 primers, però bueno, preveient que pot hi haure una pujada, fem esta ampliació a 35.
Rodríguez explicava que el conveni entre l'Ajuntament i Creu Roja permet que els usuaris no s'hagin de fer càrrec de les despeses d'instal·lació de l'aparell, xifrades actualment en 70 euros en cada cas. L'únic que s'ha de pagar és la quota de manteniment del servei, que és de poc més de 24 euros mensuals i més baixa que el preu de mercat. Les famílies del poble que consideren que necessiten el servei de teleassistència o han de sol·licitar als serveis socials.
Creu Roja com a empresa, com a associació que ofereix una sèrie de serveis, este servei l'ofereix de manera privada, no? La part del cost d'instal·lació de l'aparell i de posada en funcionament és el que assumim en este conveni. Per tant, les persones que l'utilitzen per mig del conveni que té l'Ajuntament només paguen el manteniment mensual del servei. Tota la part d'instal·lació i posada en funcionament s'assumeix per mitjà d'aquest conveni. Este servei se pot sol·licitar als serveis socials. Són l'educadora i la treballadora social qui reben la demanda i valoren una mica, però bàsicament la valoració és en aquella persona que creu que ho necessita i que bueno, és un servei que té un copagament. Se li expliquen les condicions d'aquest copagament i que està disposada a pagar els 24, no arriba a 25 euros mensuals que val el manteniment del servei.
El servei de teleassistència s'adreça principalment a les persones grans o dependents que es troben dins del seu domicili, però es fa extensiu també a totes aquelles persones que de manera temporal o permanent el puguen necessitar. En el moment d'una urgència, els usuaris poden prémer un botó que els posa en contacte immediatament amb la central receptora de les alarmes de Creu Roja, operativa 24 hores al dia i 365 dies a l'any, per avisar, si s'escau, el servei d'emergències o els familiars. El servei també inclou trucades de seguiment constants per fer un seguiment de l'usuari.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions relacionades amb la pagesia i també la ramaderia. Comencem anant al Delta de l'Ebre. Els pagesos d'aquella zona s'han mostrat molt esperançats amb la notícia sobre que el capó reial s'alimenta d'exemplars adults de caragol poma. Els pagesos creuen que, tot i que això pot ser un ajut, aquesta no és la solució definitiva a la plaga. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Els pagesos del Delta de l'Ebre s'han mostrat satisfets per la notícia que ha aparegut de que el capó reial, conegut també al Delta de l'Ebre com a morito, aquesta au, s'alimenta d'exemplars adults del cargol poma. Tot i que aquest és un ajut important per als pagesos, no és la solució al problema, tot i que, com dèiem, els pagesos ho veuen com una ajuda important. Escoltem a Dani Forcadell, que és el responsable de l'arròs d'Unió de Pagesos.
Bueno, realment és una bona notícia per a la pagesia d'aquí del Delta i per a tots els que ens estimem el Delta en general. Tenim poques armes per a lluitar contra este caragol i tot ajuda, especialment si ve de la natura, és molt benvinguda, la veritat. Però sobretot això ens dona clau de volta a aquest capó real, aquest morito, perquè estem veient que es menja adults, o sigui, exemplars molt grans, molt adults ja molt grans, que són els que també eren realment complicats d'eliminar.
Els pagesos veuen el capó real un aliat, ja que no perjudica els planters ni la collita d'arròs.
Gràcies, Manel. I encara tractant qüestions i actualitat relacionada amb el món de la pagesia, hem de destacar també que l'episodi de fortes ventades que va afectar diferents punts de Catalunya entre els passats divendres i diumenge, el passat cap de setmana, ha deixat pèrdues a la collita del raïm d'un 30% de mitjana i d'entre el 35 i el 80% en la cirera, en diferents comarques i poblacions. Així ho constata la primera valoració efectuada pel Sindicat Agrari Unió de Pagesos. Les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i també l'Alt Empordà es troben entre les més afectades pels efectes del vent. A banda de les cireres i de la vinya, també s'han malmès part de la collita d'ametlles, de garrofes o d'albercocs. Unió de Pagesos ha reclamat ja al Departament d'Agricultura una valoració acurada dels danys per poder indemnitzar els productors afectats. Al nord de les Terres de l'Ebre, al municipi d'Horta de Sant Joan, el vent ha fet malbé un 30% de la collita de raïm, un 60% en el cas de la d'ametlla i el mateix percentatge també en la cirera, que ja ha caigut al terra i ja es trobava prèviament també afectada per la pedregada que va tindre lloc ara fa un mes. A Gandesa, varietats de la vinya com la garnatxa i el cirà s'han vist delmades en un 30% de mitjana, mentre en el cas de l'ull de llebre s'arriba al 50%. Xifres similars presenta també poblacions com Vilalba dels Arcs i Corbera, amb un 30% de pèrdua del raïm, especialment l'ull de llebre, i un 45% en el primer dels dos municipis, a Vilalba. Pel que fa a la fruita dolça, els camps de Corbera registren pèrdues de la collita de cireres d'entre 50 i 60%. A la Ribera d'Ebre, el càlcul en els casos de poblacions com Garcia, Ginestà i la Torre de l'Espanyol pugen al 35% de la pèrdua de varietats primerenques de nectarina i préssec que estaven ja a punt de ser comercialitzades. En el cas dels albercocs, el percentatge de danys és del 60% i la meitat, el 50%, en el cas de la cirera. Davant d'aquesta valoració inicial, Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura, com dèiem anteriorment, que s'efectue un estudi ràpid i acurat dels danys per poder indemnitzar de manera justa la pagesia afectada, així com també per poder aplicar mesures com l'adequació de la fiscalitat de l'IRPF a les pèrdues que es comptabilitzen. I sense abandonar encara les qüestions i l'actualitat que en este cas genera el Sindicat Agrari Unió de Pagesos, avui hem de parlar també d'aquesta denúncia del sindicat a la cadena Carrefour davant el Departament d'Empresa i Ocupació per presumpte incompliment de la normativa en una oferta de venda de conill fresc sencer en oferir el producte per sota del preu al qual s'ha adquirit. El sindicat assegura que Carrefour va posar la venda en diferents establiments, entre els quals el Centre Gran Via de l'Hospitalet, entre el 24 d'abril i l'11 de maig d'enguany, conill fresc sencer a 3,99 € el quilo, quan el preu mitjà d'aquest producte entre el 20 d'abril i el 10 de maig va ser de 5,33 € el quilo i el preu mínim de 4,25 € el quilo, segons la base de dades del Ministeri d'Economia que registra els preus pagats pels consumidors. Unió de Pagesos ha denunciat aquesta pràctica comercial de Carrefour al Servei d'Ordenació de la Distribució Comercial del Departament d'Empresa i Ocupació per presumpta venda a pèrdues, és a dir, oferir un producte per sota del preu al qual s'ha adquirit, una pràctica prohibida per la Llei Estatal d'Ordenació del Comerç Minorista. El sindicat exigeix una vegada més al govern que extreme el control de compliment de les normatives que regulen les obligacions i els drets del mercat davant aquests abusos il·legals en la resta de la cadena alimentària. Per a Unió de Pagesos, aquesta és una de les prioritats per aconseguir consolidar la pagesia professional a Catalunya.
El diumenge 7 de juny, posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine a PortAventura i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Compra la gorra amb l'entrada a PortAventura trucant al 977 22 87 12 o mitjançant a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
L'informatiu Emotel.
Parlem ara de qüestions relacionades amb la formació i és que ja són obertes les inscripcions a la Universitat Oberta de Catalunya. Entre les novetats dels graus hi trobem Economia, Traducció i Gestió i Administració Pública. De tot plegat ens en parla avui en la crònica que des de la Cala Ràdio ens porta Olga Tomàs.
Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, ha obert les inscripcions de graus, postgraus i màsters i també cursos d'estiu. Una universitat que es caracteritza per una nova manera d'ensenyar i aprendre en comunitat i a través d'internet, a distància. Entre les novetats dels graus hi ha Economia, Traducció i Gestió i Administració Pública. També els alumnes que ho desitgen poden inscriure's als dobles graus d'ADE, Administració i Direcció d'Empreses i Enginyeria Informàtica. Escoltem des de la UOC Teresa Domingo.
Just acabem de començar les inscripcions per a tota l'oferta de graus i de màsters universitaris de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. Us animo a que hi doneu un cop d'ull a la nostra pàgina web www.uoc.edu i allí podeu revisar totes les novetats que hi ha, com per exemple el nou grau d'Economia, el nou grau de Traducció o el nou grau de Gestió d'Administració Pública.
D'altra banda, destacar l'oferta de màsters universitaris com Bioestadística o Desenvolupament d'APPs. A més, per tots aquells que estiguin interessats en perfeccionar o aprendre un nou idioma, també ho poden fer de manera online a través de la UOC. A l'oferta en idiomes trobem anglès, francès, xinès i japonès. També estan obertes les inscripcions als cursos d'estiu en fotografia, nutrició i molt més. La seu a Tortosa de la UOC es troba al carrer Alfara de Carles, número 18. L'adreça de correu és uoctortosa@uoc.edu i el telèfon 977-58-80-66.
Gràcies, Olga. I encara parlant de qüestions formatives, hem de parlar avui també de la tercera edició del Fòrum d'Ocupació del Campus de les Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili, un fòrum celebrat el passat divendres i que es va tancar amb l'inici dels tràmits d'una vintena de nous contractes laborals per part d'empreses i institucions del territori. Tot i que en aquesta ocasió es van efectuar menys entrevistes i es van lliurar menys currículums que en la passada edició, 485 i 535 respectivament, finalment es van acabar concretant 5 contractes més que l'any anterior. Els organitzadors de l'esdeveniment, el mateix campus, la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Rovira i Virgili i l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, han valorat la consolidació del fòrum com a espai de trobada entre empreses i futurs treballadors. Un total de 29 van ser les empreses i institucions que van participar d'aquesta edició del fòrum, 5 més que l'any passat, oferint més llocs de treball. Es tracta, asseguren els organitzadors, d'un indicador d'un cert retrocés de la crisi. En aquest cas concret, apunten la menor participació d'estudiants que s'ha compensat amb una major presència de persones de fora del món universitari. El fòrum s'organitza amb l'objectiu d'ajudar les empreses a trobar i captar alumnes recentment titulats o persones amb formació que busquen feina i així intentar evitar la fuita de talent al territori. Les empreses participants en aquest tercer any, amb seu o que operen a les Terres de l'Ebre, es troben en sectors d'activitats diversos, com ara l'industrial, l'agroalimentari, el sociosanitari, el turisme, el tecnològic i també els serveis empresarials i financers. I encara un apunt més sobre qüestions formatives. Un total de 56 empreses del sector han format part del primer seminari de creació de producte turístic que ha organitzat el Consell Comarcal del Baix Ebre en el marc del projecte Baix Ebre Avant. El curs que es va realitzar a Ebre Terra i es va allargar durant tot el matí del passat dilluns va permetre analitzar els diferents productes de turisme actius adaptats als mercats internacionals a partir de conferències, experiències empresarials i presentacions. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava que aquest tipus d'accions s'enmarquen en la línia d'enfortir i millorar la competitivitat de les empreses del sector turístic del territori. Soler afegia també que durant aquests 4 anys, des del Consell, s'ha estat treballant en aquesta línia, ja que per a l'ens comarcal el turisme és un sector emergent al qual se li ha de donar un tractament especial, atès que permet dinamitzar l'economia de la comarca. A la presentació del seminari hi va participar també el secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Joan Areggio, el qual va detallar que el turisme és un sector que genera molta ocupació i, per tant, s'han de buscar línies de treball que ajuden a fomentar el turisme de qualitat i que permetin oferir productes atractius al visitant. Al llarg de tot el matí es van analitzar diferents experiències relacionades amb el turisme actiu, l'ecoturisme, el turisme gastronòmic i l'enoturisme mitjançant diferents ponents especialitzats. A més, es van presentar també els serveis del Centre Ebre Terra que s'han donat a conèixer als estudis Baix Ebre Avant d'identificació dels principals mercats europeus i dels seus operadors i sistemes de comercialització, així com un dossier professional de productes turístics del Baix Ebre. Al final del matí, les empreses presents van poder gaudir d'una sessió individualitzada per tal de poder parlar directament amb els ponents invitats i sobre els productes i mercats analitzats. La resta d'aquest conjunt de seminaris s'aniran realitzant durant els mesos vinents. Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons Social Europeu i pel Ministeri d'Empleo i Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació Estatal.
L'actualitat diària
a l'informatiu EMUTE.
Obrim pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Aquest proper cap de setmana es commemora el Dia Europeu dels Parcs Naturals i així ens ho explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
La Unió Europea va instaurar el 24 de maig com la Diada Naturalista amb motiu de la creació del primer parc europeu. L'objectiu d'aquesta jornada, que repeteix anualment, és apropar les futures generacions als valors excepcionals, únics i irrepetibles dels nostres espais naturals protegits. El Parc Natural del Delta de l'Ebre se suma a la iniciativa i organitza una jornada de portes obertes a l'Ecomuseu i a la Casa de Fusta i una sortida en bicicleta per conèixer a fons les bases de l'Encanyissada i la Tancada, aprofitant la xarxa de carrils bicis que connecten les dues zones. Xavier Abril és tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Este dissabte se commemora la creació dels primers parcs naturals europeus i per commemorar aquesta data el Parc Natural del Delta de l'Ebre ha organitzat dos esdeveniments. Un és la clàssica sortida en bicicleta al voltant de les bases de la Tancada de l'Encanyissada, una sortida que es fa tranquil·lament, a ritme familiar, en pausa, i que pretén descobrir aquests entorns naturals de l'Ebre Delta dret. El recorregut és d'uns 28 quilòmetres, desenvoluparà tranquil·lament durant tot el dia i durant el trajecte descobrirem els diferents elements naturals i també les activitats humanes més imbrincades en aquestes dues zones del parc. També, aprofitant aquesta jornada, els dos centres d'informació i les exposicions que tenen a dintre tindran les portes obertes, ens referim a l'Ecomuseu i a la Casa de Fusta. Aquest dissabte totes les persones que vulguin visitar les seves exposicions ho podran fer gratuïtament.
Per més informació sobre la celebració del Dia Europeu dels Parcs Naturals podeu visitar la pàgina web parcsdecatalunya.net o bé a trucar al telèfon 977 48 21 81.
Gràcies, Lluïsa, i encara a ritme de propostes i activitats d'agenda hem de passar avui també per Alcanar. En este cas ho fem per destacar que l'Aula de Fotografia d'Alcanar ha organitzat un parell de nous passis, de noves projeccions d'aquest fotoclip inspirat en fotografies de les quinquenals del passat 2014, un fotoclip que ja s'ha programat i amb bastant èxit en aquests passats dies de les festes de maig. Ara, l'Aula anuncia noves projeccions, serà concretament a partir de les 6 i mitja de la tarda a la Casa O'Connor, tant dissabte que ve dia 23 com diumenge dia 24. Cal dir també que estos dies es pot visitar la cisterna del Vall, una mostra, una exposició, concretament la quarta mostra d'arquitectura de les Terres de l'Ebre. Són un total de 16 plafons de les obres guardonades, seleccionades i presentades a la quarta mostra d'arquitectura, una iniciativa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que neix a través de la taula de mostres amb l'objectiu de difondre l'arquitectura més rellevant realitzada a les nostres comarques i per estimular els esforços dels seus arquitectes. Cal recordar que en total es van presentar fins a 74 obres finalitzades entre l'1 de gener de l'any 2007 i el 31 de desembre de 2013, obres emplaçades en l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre. Van ser premiats els arquitectes de diferents modalitats, Jordi Segura i Rosa Pollo, Josep Camps i Olga Felip. L'exposició que s'inaugurava a principis d'este mes de maig es podrà visitar fins al dia 31 a la cisterna del Vall, en horari els dijous i divendres de 5 a 8 de la tarda i els caps de setmana dissabtes i diumenges d'11 a 2. Una exposició que cal destacar també prèviament ja havia estat exposada a la sala Antoni Garcia del Museu de Tortosa fins al 26 d'abril, després que s'inaugurés el passat 20 de març amb motiu del lliurament dels premis. I acabem amb una xerrada, la que en este cas organitza l'Associació Cultural de Tai Chi d'Alcanar, conjuntament amb el Centre Holístic i la col·laboració del mateix ajuntament. Es tracta d'una xerrada de Vicent Guillem. Ell serà l'encarregat de presentar el seu llibre, La llei de l'amor. Vicent Guillem és doctor en bioquímica que treballa al Servei d'Hematologia i Oncologia de l'Hospital Clínic i Universitari de València. Està fent diverses conferències arreu del país sobre l'origen emocional de les malalties i també sobre els seus llibres, Les lleis espirituals i aquest que divendres presenta al Canà, La llei de l'amor. La xerrada serà a la cisterna del Vall, divendres dia 22 de maig, a partir de les 7 de la tarda.
El diumenge 7 de juny, posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine a Port Aventura i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Compra la gorra amb l'entrada a Port Aventura trucant al 977 22 87 12 o mitjançant a fanoc.org. Organitza Fanoc, Associació de Nens amb Càncer.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat avui tractem també actualitat esportiva i ho fem per un doble motiu anant cap a l'Aldea. Aquest passat cap de setmana es va celebrar l'Aldea al Campionat Territorial de Patinatge Artístic a les categories juvenil, júnior i sènior. Dissabte concretament va tindre lloc l'execució del programa curt, mentre que diumenge es decidiria la classificació final amb el programa lliure, que va acabar amb les patinadores aldeanes Elisa Tomàs i Núria Gas a l'esgraó més alt del podi en les seves respectives categories, juvenil i sènior. En la categoria juvenil, la segona classificada va ser la patinadora del Club Patí Cambrils, Alba Muñoz, la tercera, la reusenca, Gemma Bargalló. A més, hi va haver també participants que no van poder pujar en aquest podi tan competit, tan lluitat, però que finalment sí que es van poder aconseguir de classificar per al Campionat de Catalunya. Entre elles hi trobem l'Ariadna Nadal, del Club Patinatge Artístic Amposta 2010, i la canareva Esther Rovira, del Club Patí Alcanar. D'altra banda, en la categoria júnior, l'ampostina Judit Queralt també va poder fer un quart lloc que li permet de passar al Campionat Català. En la modalitat masculina, els podis van ser per a Carlos Galera, del Club Patí Valls, i Sergi Bonsoms, del Club Patí Calafell, en categoria juvenil i júnior, respectivament. Finalment, el pòdium de la categoria sènior va ser liderat per Núria Agàs, que va remuntar tres llocs amb el disc llarg, seguida per les patinadores Laura Armenteros i Anaïs Mercader. I encara sense abandonar l'Aldea, avui hem de parlar també de futbol veterà, perquè la Unió Esportiva Aldeana es proclamava aquest passat cap de setmana campiona del Campionat Tarragona Sud de Veterans en aquesta lliga temporada 2014-2015, a falta d'una jornada. La passada jornada, l'Aldeana s'enfrontava contra l'Ull de Cona, el qual golejava per 7-0, una victòria que matemàticament donava el títol als de l'Aldea. Amb 66 punts i a 6 punts del segon classificat, l'agrupació de veterans d'Alcanar, els veterans aldeans han completat una temporada de luxe, amb 21 partits guanyats, 3 empatats i només un partit perdut. El màxim golejador de l'equip de la Unió Esportiva Aldeana ha estat Albert Meca, un equip entrenat per Marc Murià i Ramon Barbosa.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Com ha canviat la situació del temps de la setmana passada? Onada de calor, temperatures de més de 35-38 graus a l'interior i, en canvi, ha refrescat notablement les últimes hores. Hem tingut aquest canvi de temps que ens ha portat l'hivern de muntanya. Aquest matí estava nevat, per exemple, a Baqueira Baret, a Espot, a Portainer. Hi havia 0 graus a Núria i temperatures de 5 sota 0 a les cotes altes del Pallars, per exemple, al refugi de Mitges, Aigües Tortes, o 3 graus a Ribes de Freser i a Prades. Ha regat, ha plogut força bé les últimes hores, aquests 10, 20, 30, 40 litres per metre quadrat a bona part del centre i nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central, Girona i l'est de Barcelona. Aquesta pluja molt benvinguda, per exemple, a l'Observatori Fabra de Barcelona, a Collserola han caigut pràcticament 50 litres per metre quadrat. I vaja, feia més de 2 mesos que no plovia tant. Hi ha llocs que fins i tot per trobar pluges semblants ens hem d'anar ja pràcticament el 30 de novembre, perquè l'hivern ha estat globalment sec. Ha plogut poc. Al sud de Catalunya, 5, 7, 8, 10 litres, benvinguda sigui, però sobretot allà on ha plogut més de 10, 15 litres, és on més s'han salvat els sembrats, on més s'aprofita aquesta pluja que agafa de valent. Tenim nuvolades que van marxant ja cap a l'est, restes d'alguna gota, tot això va menys, però tornarà a inflar-se la pertorbació aquesta tarda i vespre, els núvols aquests que van marxant ja després d'una matinada que també ha anat plovent. D'aquesta matinada han caigut al voltant de 20 litres a Barcelona, 12 litres a Premià de Mar, 11 litres a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Tot això va a menys. Per tant, matí variable, restes d'alguna gota, però sobretot sol. Sol ja a les comarques interiors, clarianes, alguna nevada tímida a 1.600 metres, algun plogim a la Vall d'Aran, baixa la temperatura i a la tarda aquests ruixats o tempestes que es poden reproduir a Girona, Barcelona, a la meitat est, punts del Pirineu, cota 10.200, 1.400 metres, i al vespre nit algun ruixat pot arribar al nord del Camp de Tarragona, fins al Baix Penedès, al camp aproximadament. Alguna pluja a l'arxipèlag Balear, difícilment ja al País Valencià, i pugen les temperatures de dia, sobretot dissabte i el cap de setmana, una temperatura més agradable, però demà al matí l'ambient serà fins i tot una mica més fred.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem a l'hora d'acomiadar, tancar i així posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres 20 de maig, un dia més, temps d'actualitat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, elaborat també amb la participació i col·laboració dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Demà dijous hi tornarem a ser, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, acabeu de passar una molt bona jornada. Fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.